A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a la tertúlia. Tinc un dels tertulians que ja està aquí, l'altre està de camí, no tardarà gaire. Eduard López Mirmi, benvingut. I tens company de tertúlia, Joan Maria Camp, que res, té que estar a la curva, per dir-ho així.
Ja vindrà.
A la cantonada. Avui, per les vostres agendes, ho he fet repetir, que ja estàveu junts en la tertúlia anterior. Bé, ja que et tinc aquí, no diré que és un tema recurrent, però sí que aquests dies se'n parla molt. Bé, la història del Carnaval d'en Camp ha arribat fins a Israel, hi ha hagut doncs portaveus de l'ambaixador d'Israel a París, el senyor Erdenfelder, que deia, hòstia, que era un antisemitisme horrorós, tothom s'ha explicat, s'han acceptat les excuses, dius, déu-n'hi-do la satírica, dius, la dimensió que ha agafat.
Sí, és un tema, el tema de la llibertat d'expressió, versus obligacions diplomàtiques, etc., xoquen moltes vegades, i sobretot quan hi ha un caldo de cultiu molt, molt, molt precís, no? Clar, la gent potser confonem sionisme, judaïsme, Israel, confonem una mica tot, no? Però és veritat que la diplomàcia, que és una ciència, una molt, molt adequada, potser hauria de llimar aquestes coses.
Ens arriba en directe el Joan Maria Camp. Joan Maria, benvingut.
Gràcies.
Continua, Eduard, que sí, Joan Maria s'instal·li tranquil·lament.
Ja està dit, no? Jo penso que són temes de diplomàcia i, claro, amb temes candents com aquest, com el tema de Gaza, com el tema palestí, etc., hi ha posicions molt, molt contraposades, hi ha posicions molt contundents i evidentment pues, fa mal. I això pues, es tracta de diplomàcia, diplomàcia i diplomàcia.
Joan Maria Camp, benvingut.
Gràcies i disculpeu aquest retras.
Tot arriba, hi ha retras. Aquí no és un barco ni un avió, o sigui que si l'agafem al vol, la tertúlia, no passa res. No passa res, com comentava l'Eduard. Bé, doncs parlàvem de la magnitud que ha agafat una miqueta doncs, aquesta polèmica per al Carnaval d'en Camp, que ha arribat fins a Israel, que doncs, el portaveu de l'ambaixador d'Israel a París, el senyor Felder, deia que era un antisemitisme horrorós. Bueno, deixem-ho, ja tothom s'ha explicat i les coses així. Ara, els Ordino han dit que endavant, o sigui que tot el suport per les en Camp, o sigui que no diem que han afegit gasolina al foc, però bueno, l'any que ve promet, per dir-ho així.
Pues hauríem de vigilar, hauríem de vigilar perquè...
Ens hi prendem mal, no?, com diuen.
Sí, podem prendre mal. Per tant, siguem cautelosos, fem les coses amb rigor, fotem-se de casa nostra, que prou feina tenim, i anem amb compte, perquè no se sap mai com pot acabar. Ja diuen, aquí hi ha una dita que diu que les bromes porten aigua, doncs vigilem.
Del que dius, l'any que ve la comissió de festes de la parròquia que sigui, que es fiqui amb el senyor Trump, potser no tindria la mateixa intensitat, també.
Cuidado. Que fiquem el senyor Trump, no sigui que si alguna vegada passes per als Estats Units, cuidado que no tinguis problemes.
Bueno, és cert que ara amb el tema que volen, si vols anar allà, l'històric de 5 anys de les teves xarxes socials en tots els àmbits, dius també, deixa't anar. Que...
És justament per aquesta causa.
No, per això ho deia, et seguia el ritme. O sigui
sí. Que... No, a veure, es pot acusar la gent de tenir la pell estreta, es pot acusar de moltes coses, però clar, estem tocant temes o entrant en temes que sí, que el carnaval és la sàtira, el carnaval és la disbauxa, el carnaval és tot el que tu vols, però sempre estem amb el mateix, no? La llibertat d'expressió xoca amb unes lleis escrites i no escrites que fan que hem de vigilar i les coses potser han de passar un filtre diplomàtic abans de d'actuar de forma tan potent, no? Clar, si parlem que amb disbauxa, en època de carnaval, tot s'hi val, pues, bueno, jo no estic massa d'acord que tot s'hi valgui, perquè ja dic, hi ha límits amb una societat organitzada, pues, s'ha de vigilar el que es fa, el que es diu i tal, o si no sé, podríem parlar de lo que va passar, pues, a França amb una redacció d'un diari, no? Pot ser que ens posem amb qui ens posem i no ens atrevim a posar-nos segons amb qui, eh?
Correcte.
A vegades això se'n diu covardia, a vegades, eh? Jo ho dic així de cru i de clar, no?
Cert, és, o potser segons quins la susceptibilitat és més exacerbada, per dir-ho així, que d'altres, doncs, els hi rellisca més, no? Per dir-ho d'una altra manera.
Exacte, vull dir, això vull dir, si, o sigui, això si hagués passat en qualsevol país d'Europa no hi hauria cap problema, no? Però més enllà d'aquí, clar, no tothom té els mateixos límits, diguem-ne, referent a la llibertat d'expressió, no?
També és veritat una cosa, ens posem a vegades, per completar el que he dit abans, no? Amb organitzacions o països que tenen una certa educació, que tenen una democràcia, però, clar, amb altres països que la democràcia està totalment mancada i que poden reaccionar de forma molt violent, no ens hi posem. Per què? Pues perquè, ja repeteixo, per segona vegada, això se'n diu covardia. S'ha de ser una mica conseqüent, una mica amb tot.
Sí, del que dius és el que deia aquest dematí que l'escoltava el company Gabriel Fernández, que, ostres, molts les xarxes socials avui dia i mitjans de comunicació, doncs, pots despotricar voluntàriament el que et doni la gana a sota un pseudònim i et quedes tan panxo, no? Això també se'n pot dir covardia, per dir-ho d'una manera.
Sí, sí, i tant. I tant. Sí, sí, completament, que és així, és que a vegades, si volem ser irònics, si volem ser criticar, pues, les formes de qualsevol organització o qualsevol país, pues, home, s'ha de ser conseqüent una mica amb tot, o si no, o estàs fent propaganda o ets un covard. És que és així, s'ha de ser conseqüent amb tot. I si no ho vols fer-ho, pues no t'hi posis. Si el que no vulgui pols que no vagi a l'era, no? Ara, el que sí que, tornant a Andorra, home, és una mica emprenyador que una organització carnavalesca de disbauxa, etc, pues que per no mesurar el tir, el tret, pues que posi en perill la diplomàcia d'Andorra.
Mai millor dit, això del tir, eh?
Clar, no, és que ho veig així. Pot ser, a veure, no és qüestió de que totes les coses s'han de revisar puntualment i tal, i ser molt prim mirat, però amb aquestes coses, al tanto, que són temes molt delicats, temes de diplomàcia.
Sí, perquè, mira, em sembla, si no he entès malament o no ho he sentit malament, el president, no?, de la comunitat, diguem-ne,
d'Andorra.
D'Andorra, sí. O sigui, ha donat el tema per tancat ja.
L'Isaac Belluc.
Sí, vull dir, això està tancat. Però clar, com això ha arribat tan lluny, vés a saber si algun d'aquestos vull dir que, bueno, dels que estan visquent a França o és igual, o més enllà, vull dir, qui diu que no bueno, vull dir, que no se'ls giri la olla, saps? I a vegades, vull dir, no cal, diguem-ne, arriscar tant, no cal prendre riscos, ni cal, jo penso que en aquest aspecte cal ser una miqueta més prudent, no?
Ara, en contrapartida del que dius, Joan Maria, Andorra, amb 80 països més, condena les mesures d'expansió d'Israel a Cisjordània. O sigui que aleshores dius, bé, d'un cantó dius hi ha aquesta satírica del carnaval, ho deixem d'un cantó, d'altra part dius, bueno, hi ha el que està passant en aquests territoris, i a partir d'aquí, doncs, hi ha el posicionament de aquests països, a més d'Andorra, que dius, bueno, això és condenable. O sigui que hi ha dos vistes, o sigui, d'una manera dius, em molesta el que feu, en plan satíric, però de l'altre cantó dius, hi ha una condena, dius, per a països, per el que s'està fent també en aquesta apropiació de terrenys.
És que això és així, la diplomàcia és el sinònim maco, bonic, de la hipocresia. Una mica és això. O sigui, la diplomàcia és la hipocresia, però posada en un nivell, diguéssim, que no molesti. No? En tot cas, gràcies a la diplomàcia i a l'educació dels nous temps, no hi ha les guerres que hi havia a l'edat mitja, etcètera, etcètera. Abans s'arreglava tot amb guerres i tal. Ara, doncs, bueno, hi ha fòrums internacionals en el qual, doncs, abans de tirar-se els plats pel cap, doncs, es discuteix, es debat, etcètera, etcètera. No deixa de ser una forma d'hipocresia a vegades, perquè es diu coses que no es pensen, però la finalitat és una mica no entrar en combat directe, no? O sigui, la diplomàcia té aquestes coses, també, té aquesta gràcia. I els fòrums aquests on es condena una cosa, l'endemà una altra i tal, doncs clar, els esdeveniments van seguint-se, arriben nous esdeveniments i s'ha de debatre i tal, i, bueno, i ha, al món, pues, hi ha gent que mana, gent que no mana, gent que controla el món, hi ha interessos econòmics barrejats entremig, i clar, tot això es combat implica d'una forma que cal, potser que quan surts al món en un fòrum com Andorra, per exemple, potser tindria que tenir un manual d'activitats, a veure amb qui t'ha d'atacar, amb qui no, amb qui són els nostres amics, els nostres enemics, etc, etc, no? És complicat, la diplomàcia és una ciència.
No, és més senzill que això, em sembla jo, em sembla a mi. Perquè, clar, o sigui, a veure, 80 països, no?, condemnen, sí. Clar, nosaltres amb a 15 línies, perquè estem obligats a votar a favor dels uns o a favor dels altres, doncs, clar, estem una miqueta, o sigui, seguim l'inèrcia de França, sobretot de França, i d'Espanya, no?, però sobretot de França. Aleshores, què fan els nostres veïns més directes? França, Espanya, Portugal, per exemple, doncs estem alineats aquí. Això està clar, no? Ho veiem amb cada posicionament, no?, que es fa a nivell del Consell d'Europa o de Nacions Unides. És així.
Sí, una miqueta els germans grans, per dir-ho de manera, el que diu,
clar,
segueixo, clar, no pots, segueixo la línia.
Quedaria molt malament de votar diferent, no? Perquè podria portar conseqüències, diguem, a nivell veïnal. No? Amb el vi sempre t'hi has de portar bé.
Sí.
Perquè en dia o altre pots necessitar el seu cop de mà, no?
Parlen de veïns. Bé, avui s'anunciava a nivell de meteorologia aquesta borrasca Pedro, que una més s'afegeix, que ja en portem unes quantes, des d'inici de gener. Ahir mirava un programa on les anomenaven, i em sembla que és la setena o la vuitena, que em puc equivocar, però ja en portem unes quantes.
Bé, gairebé acabarem l'abecedari, ja, no?
Sí. El nom no està malament, el Pedro. No. Sí, però bueno, vindrà del sud o alguna
cosa. Arran d'això, malauradament, dius, servei de tren, doncs, entre Foix i Exlaterms pertorbat per el mal temps, hi ha hagut un sistema d'abusos, doncs, més la llançadora també, doncs, per continuar el servei, doncs, de l'Hospitalet fins al pas a la casa. Bé, tota aquesta organització, doncs, té evidentment unes certes repercussions també una miqueta positives en el comerç, perquè deien, doncs, que el de pocs viatgers diaris ara estan uns 225 usuaris cada dia. Bé, això no tampoc és el que solventarà, doncs, l'impacte del tall de la carretera i el consum al pas a la casa. Ahir el senyor copríncep, el senyor Pentinat, doncs, va anar a també veure, doncs, comerciants al pas per donar suport. Bé, per molt suport la cosa va per llarg, també.
Sí, ja pot pregar perquè no sé què més pot fer-hi, no?
Sí, que
però bueno, en qualsevol cas està bé que tinguis almenys el suport de les institucions.
Bueno, cert que hi ha tot un paquet de mesures que estan aprovades. A partir, doncs, d'aquestes, totes aquestes ajudes, un 1,5 milions d'ajudes directes. Hi haurà un xec de 30 euros en combustibles també per als que venen de França a justificar l'oficina de turisme del Pas. Bé, més altres ajudes. Bé, tot suma, però és cert que la situació doncs, no és la més encoratjadora, per dir-ho així.
Sí, sí, no. Més que res perquè tampoc se sap quan podran tornar a reobrir i tornar a la normalitat, no? I això pues, també crea pues, un neguit, no? A part de que els números canten, perquè si cada dia tu veus que una caixa que fas 100 pues, en fas 30, dius, ostres, no sé fins a on podré aguantar, no? Aquesta és la realitat.
Bueno, és important la solidaritat de l'Estat i del Comú d'Encamp envers el Pas de la Casa. És important de primer pues, bueno, veure què fa falta i intentar pues, de calmar el tema, no? Però això sempre és el mateix, no? Andorra, a nivell mobilitat, estem enclavats. Hi ha tota una sèrie de problemes climatològics, etc. N'hi ha qui diuen que això és el canvi climàtic. Home, potser sí, però és veritat que si tu et mires la muntanya, la naturalesa, pues, la natura, vull dir, quan s'enfada, s'enfada, i quan hi ha hagut un període de mal temps que ja és normal, ja feia molts anys que no hi havia pues, tanta neu, tantes borrasques, tants problemes climatològics, i ara pues, sembla que hem tornat una vegada a lo que és un hivern, i Andorra, pues, els que estem aquí, els andorrans sabem lo que és un hivern, però clar, la carretera pues, també està bastant d'ensprenyada. Un país com França tan potent, centralista, jacobí, etc, també és veritat que té el sud bastant deixat de la mà de Déu. La Riaja està bastant deixada de la mà de Déu. És una cosa que és evident quan tu vas a veure, no? I sobte, no? Perquè França no és un país, diguéssim, així, pues, que
mundista,
és un país potent, és un país dintre Europa, està dintre del duet o els tres més importants, no? Andorra està enclavada i sempre ha estat així, i la mobilitat exterior ha patit en aquest aspecte, ha patit amb temes de climatologia al nord i ha patit amb temes de temps, per agafar un aeroport tens que fer 3 hores de viatge, no? 2 hores i mitja, i això és bastant incongruent amb el món, diguéssim, que el temps és diners, que tenim avui en dia, no? Ja no parlo de la mobilitat interior. La moveta interior ja és una mica desastrosa, no? Jo penso que, no sé, l'Estat, Andorra hauria de fer una reflexió, no sé, la carretera de la Solana, potser algun altre mode de transport, estem parlant de ferroviari, estem parlant d'aviació, estem parlant de... Jo crec que hauríem de fer una mica una reflexió general fora d'èpoques electorals o electoralistes i tal, perquè sí, és molt fàcil, en època electoral, de dir, no sé, hi ha una consellera del PS que està dient que, home, què passa amb la carretera de França?
Sí, la Laia Moliner.
Claro, què passa? No ho sé, la carretera de França està a França, no sí, està a Andorra. Clar, no. Llavors, tot això, tot i que tenim un copresident francès, és veritat, però és que França, lamentablement, i conec una mica el tema, el sud està una mica deixat de la mà de Déu, comparat amb... És centralista, és jacobina, és la seva essència, és així.
Sí, ara el que dius, i ho hem comentat aquesta setmana amb altres convidats de la tertúlia, bé, la galeria Antiallaus ha costat 13 milions d'euros al contribuent andorrà, o sigui que els francesos hi han anat bé, que també que l'Andorra sí, sí, rasqui la butxaca per fer-la. A nosaltres també ens interessava tenir aquest tros de carretera assegurat, per dir-ho així, per possibles doncs, catàstrofes naturals. Ara, és una miqueta, dius molt bé, sí, però...
Bueno, és que hi ha més punts negres, diguem, no? Perquè una cosa és les allaus, l'altra cosa és el desprendiment de blocs rocosos o, bueno, llavissades, etc. Vull dir que, clar, no ho sé, potser s'hauria de fer un estudi global de tota aquesta zona i començar a fer pues, bueno, un pla d'actuació a curt, a mig i a llarg termini, no? Per no tornar a repetir la mateixa, el mateix problema.
Mira, jo que sóc principalista convençut, però convençut, estic una mica fora de joc, perquè, no sé, em noto una mica desemparat, no? Sí que és un accident, el que ha passat entre Axe i Merens, és un accident que podia ser pitjor, perquè podia haver-hi problemes de morts, podria haver passat aquest problema, no? Llavors, clar, la seguretat és el primer, i llavors els tècnics francesos pues, diuen que, bueno, primer el que s'ha de fer, l'ordre que s'ha de fer, i això t'agafa un temps, però clar, és l'única artèria, diguéssim, bueno, n'hi ha més, d'artèries. El que passa és que són indecents les artèries per passar per Qiang, etcètera, etcètera, no? Que jo he passat, jo ho he fet en una altra època, no? Però clar, les carreteres, la comunicació exterior d'Andorra no acompanya amb l'època moderna, és així, i s'ha de fer una reflexió, i claro, home, no ho sé, el nostre copríncep potser hauria de ajudar, potser està fent molt, no ho sé, potser està fent molt, però no veiem el resultat aquí a Andorra directament, no acabem de veure. El que tu has dit, Enric, ens ha passat una millonada per fer la barrera anti-allaus i tal, que també és del nostre interès, evidentment, però, home, fer això amb un país estranger i tal és una mica bèstia, no? I per això et dic que jo, com a coprincipalista convençut, estic una mica així, com no ho sé, que me lo pensaré, no?
Sí, la propera dius, bueno, si ens sol·liciten perquè ens rasquem la butxaca, dius, bueno, d'acord, però quina serà l'eficiència i la compensació, per dir una manera.
Bueno, i per altra banda, plegàries i resar, per altra banda, no?
Clar,
plegàries
i resar. Jo penso que cap ni una, vull dir, a veure, el que passa que, no sé, també he sentit de que això probablement, si estiguéssim amb l'acord d'associació i tal, pues probablement la Unió Europea, com, o sigui, entre dos països, pues podria fer algun tipus d'inversió o, bueno, o donar els diners al que correspongui.
Fons de cohesió. Sí.
Per clar, doncs, bueno, no ho sé.
Sí, és una hipòtesi que et dius, bueno, també dius, sí, amb aquest acord d'associació, quin finançament hi hauria per part d'Europa per millorar també els accessos a infraestructures,
clar,
o fer-ne d'altres.
Home, han fet una aportació pel tema de l'estudi del tren, no?
Sí, a veure, la Unió Europea, a veure, quan Espanya va entrar al mercat comú, ara Unió Europea, va haver-hi uns fons de cohesió importants i Espanya va fer un salt qualitatiu importantíssim.
Sí, 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 a nivell
d'infraestructures. Però les comunicacions d'Espanya amb la Unió Europea, quan entra Espanya, es van fer per l'Atlàntic i pel Mediterrani. Les aportacions van ser per l'Atlàntic i el Mediterrani.
Bàsicament,
perquè pel centre, pel centre on estem nosaltres, pues ho era massa car, massa complicat, ponts, túnels, com entre França i Itàlia, per exemple, que són ponts, túnels. Llavors, a veure, potser sí, que amb fons de cohesió de la Unió Europea, si estiguéssim dintre del sistema, potser sí que tindríem pues, més possibilitats. No ho sé, això és una mica, no sé, una loteria, no? També, perquè no ho tenim gaire clar. Sí que és veritat que el cap de govern i el secretari d'Estat per la Unió Europea ens han explicat de que hi hauria temes energètics, temes de mobilitat, si entréssim a dintre d'aquest acord d'associació. Això ens ho han explicat. Caldria confirmar-ho, si és que és així o no, no? Però, en tot cas, repeteixo, per tercera vegada, Andorra geològicament està enclavada,
sí, sí, ja.
I les sortides no són evidents, les comunicacions no són evidents quan la Unió Europea ha prioritzat, quan va entrar a Espanya, perquè clar, Espanya entra, l'hem de comunicar a Espanya, doncs es va comunicar per l'Atlàntic i pel Mediterrani, i van prioritzar això. Hi ha la comunitat de treball dels Pirineus que també va actuar, però penso que és un xiringuito.
Sí, són d'altres tipus de projectes, sí, més a nivell mediambientals i coses d'aquestes.
Sí, estava buscant la informació perquè a mi em ve al cap per haver-hi passat entre Nice i Gènova, Itàlia. Clar, allà és molt accidentat, entre túnels i viaductes, sí, aquest tram d'autopista és espectacular.
Un túnel, o sigui, un viaducte, un túnel, viaducte. Sí.
Estem parlant d'entre uns 152 túnels i uns 100 i pico viaductes, també. O sigui, a la quilometrada que hi ha.
Sí, això és així. I estem parlant d'una zona... A veure, quan hi ha una alternativa, quan Espanya entra al mercat comú, hi ha una alternativa pel Mediterrani i pel Atlàntic. Llavors, potser ens vam equivocar en aquell moment i potser ens hauríem tingut que no entrar al mercat comú en aquell moment amb Espanya, però posar-se amb el Fernando Morán, que era el ministre d'Exteriors, que va ser un gran artífex, amb el Felipe González, de cap de president del govern, el gran artífex, el Fernando Morán, va ser una persona que va lluitar molt per això, i Espanya va despegar, quan Espanya va despegar, Espanya. Pues, en aquell moment, pues, potser hauria sigut bo, però clar, això és quan ja aixeques la cua al gos, veus si és massa femella, no? Hauria sigut bo de posar-se darrere i pressionar d'alguna manera, no ho sé com, no ho sé, però clar, és molt fàcil de parlar així amb hipòtesis del gos que li aixeques la cua, no?
Ara, del que dieu, el que potser s'ha perdut l'oportunitat, sí, per equips voluntats, que siguin polítiques o d'altres coses, dius, clar, dius, agafes Tolosa, que és una ciutat, doncs, amb una indústria aeronàutica important i tot un nucli, diguem, de població, doncs, bastant important, perquè no em vull equivocar massa, però em sembla que és la tercera o quarta ciutat francesa a nivell de població. Però bé, agafem Barcelona, entre el port i també el creixement que ha conegut Barcelona als anys 90, dius, sí, sí, gran, sí, fer Barcelona-Perpinyà-Tolosa o fer Barcelona, diguem, Tolosa directament, hi havia un eix de comunicació que s'ha perdut potser en aquell moment i que avui dia, doncs, ja no interessa, doncs,
claro,
generar.
Claro, perquè ja el tenen, perquè ja hi és aquest eix en aquest moment. Ja dic, Atlàntic i Mediterrani. Es va prioritzar aquesta comunicació. I, claro, Espanya, a l'entrar al mercat comú en aquell moment, ara Unió Europea, doncs, amb fons de cohesió, a més a més el fem amb fons de cohesió, això. O sigui, va ser realment...
No, però llavors, en aquell moment, de totes maneres, on va anar a parar més la inversió i continua encara és a Madrid.
Sí, sí. Sí, sí.
O sigui, hi ha una part del Mediterrani que se l'han deixat, que és la part catalana.
Bueno, Barcelona és molt potent, també, és un imant.
Vull dir, sort n'hi ha, però vull dir, bueno, fan el mínim. Mira, a nivell de transport, a nivell del camp d'aviació, o sigui, sí, hi ha certes limitacions.
També és veritat. També
no
és veritat.
Pots volar tot arreu des de l'aeroport del Prat.
També podríem entrar en detall, no? Podríem mirar també, pues, Espanya, l'estructura institucional de comunitats autònomes, que Espanya és gairebé un estat federal, gairebé, pel meu punt de vista, com Andorra, que també és un estat federal, sí, sí, pel meu punt de vista, hi ha un tema d'impostos important. Si comparem els impostos que paguen les empreses a Catalunya o a la Comunitat de Madrid, és increïble, la diferència.
Sí, sí.
Entonces, pues, claro, Madrid, pues, que també és veritat que Espanya és centralista, pot ser-ho tant com França, perquè hi ha regions molt potents que pressionen un jacobí,
bueno,
com Toulouse.
L'estructura de l'Estat és diferent, perquè clar, les comunitats i els presidents de les comunitats n'hi ha que pesen molt.
Claro, no pesen, i a més, el tema impostos és molt important. El tema impostos, si comparem els impostos que es paguen a Madrid o els impostos que es paguen a Barcelona,
la meitat que a Catalunya, més o menys.
No hi ha color, vull dir, drets reals, per exemple, a Catalunya és el 40 i escaig per cent, a Madrid és l'1%.
Sí, sí,
i no,
sí,
fan el 0 perquè no, ho tenen prohibit. Vull dir, tot això fa créixer una comunitat versus una altra, també, no? Entonces, pues, bueno, França, pues, bueno, Toulouse és veritat que és de quarta, potser, ciutat més important de França, a nivell d'activitat comercial, industrial, etc, etc, i aviació, i això, pues, li dona prestigi i tal. I la tenim a 200 quilòmetres. Barcelona i Toulouse estem a 200 quilòmetres, però no ho sé, la connexió aquesta, pues, no es va prevaldre, com tu dius, Enric, es va utilitzar el Mediterrani per la part de França, i és una pena perquè tu imagines que tinguéssim un tren Barcelona, Lleida, Andorra, Toulouse, Montpellier, París, etc., passant pel centre, perquè els trens l'avantatge que tenen els trens és que penetren a dintre de ciutats, i entres tu no necessites ni gairebé ni un taxi per arribar a casa, quasi bé a que arribaries a peu, no? Amb la teva maleteta, i això és una pena.
Per centre jo penso que el trec
hauria de parar com a Massana. Per anar a Massana t'hauries d'agafar un taxi.
Bueno, fiquem un telecabina, un telefèric, una cosa d'aquestes.
Hauries de fer un taxi perquè ves al centre d'Andorra.
Doncs sí, bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Josep Maria Camp i l'Eduard López Mirmi aquí amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum, tens un altre bízum, i un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb l'Eduard López Mirmi i el Josep Maria Camp. Bé, parlàvem una miqueta de tot la repercussió econòmica i d'expansió. Parlant d'economia, es va aprovar el Consell General per majoria d'una proposta del grup parlamentari Andorra Endavant, doncs, d'inculcar en educació economia en els alumnes. Bé, encara no està, diguem, ja tot implantat al 100%, el projecte hi és, ara es té que passar els fets, però bé, és cert que a vegades dius, hi ha coses pràctiques que potser per al futur joves doncs, són necessàries que tinguin en educació abans que d'altres.
Imprescindible. Imprescindible a partir de certa edat, ja no et diria quina, perquè tampoc soc un especialista en educació, però una disciplina d'educació financera important, perquè tothom, tots els crios que estan al col·legi, un dia estaran abocats a això. Per exemple, quan obren un compte corrent. Obrir un compte corrent amb un banc, sí. Tothom té l'obligació de tenir un compte corrent, perquè si tu vols cobrar un salari has de tenir un compte corrent, és així. Llavors, pues, el crio que entra amb un compte corrent generalment és el pare que li fa de tutor, perquè encara no té els seus 18 anys, però és imprescindible, pel meu punt de vista, unes línies d'educació financera a dintre del currículum escolar.
Sí, sí, mira, jo recordo que nosaltres a l'escola era molt bàsic, no? Però allò de el deure, l'haver, el no sé, sí, què, o sigui, fer una factura, fer una carta, no me recordo com se'n deia aquesta assignatura, em sembla que se'n deia comercio, però jo anava a l'escola espanyola, i ho ensenyaven en aquella època, ho ensenyaven, o sigui, hi havia un curs, no em faiguis dir quin era, home, jo crec que ja devíem tenir 14 o 15 anys, no?
Sí, més o menys.
Però clar, que tu sàpiguis interpretar un full bancari, no? Com a mínim, sí. Com a mínim. I després, perquè ara mateix, amb tot el tema de les xarxes socials i tal, o sigui, que et venen la moto i n'hi ha que la compren, sí. I després correm-hi tots, perquè clar, resulta que són enganyifes, I bueno, perquè també en el dia a dia necessites una base d'economia, tant si tens diners per veure què fas amb aquests diners com si decideixes muntar una empresa, és que això és impepinable. I vaig veure el ministre de Finances que a més que hi estava d'acord i que donava suport amb això, i que va dir que era imprescindible, pues, crear aquesta assignatura, no?
I no solament això, vull dir, també avui en dia hi ha un tema de poder distingir el tema de les criptomonedes, per exemple, que són són unes línies d'inversió una mica així estranyes, i llavors pues, és interessant de que algú t'ensenyi una mica les línies aquestes, perquè n'hi ha que diuen, home, diu les criptomonedes no cal, diu, te'n vas al casino i és el mateix, no? Vull dir, si tu tens ganes de jugar, doncs vas al casino, potser és més divertit i tot que les criptomonedes, no? O a Caltavi a fer la teua loto, no?
Ah, avui dia pots fer operacions amb criptomonedes. Pots comprar un habitatge, pots comprar un cotxe, pots comprar...
Sí, però ha d'haver-hi... O sigui, jo penso que a nivell educatiu, introduir... Perquè, claro, l'educació, home, no té que quedar-se estancada i estable dintre dels currículums que hi ha. Tens que adaptar-te als temps, no?
Ha de ser evolutiva.
És com tot. T'has d'adaptar als temps, a la vida, doncs, t'has de passar la vida estudiant i concretant coses, perquè sempre hi ha novetats. Llavors, l'educació financera, dic, repeteixo, un crio que obre un compte corrent, doncs ja d'entrada ja li proposaran una assegurança adaptada, no sé què, amb això, els interessos, com funcionen, el tipus de moneda, etc, etc. Tot això és, jo crec que és molt, 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 molt coherent que es faci.
Del que dieu, jo em recordo, de petit, la guardiola, el porquet, o aquella que tenia una forma d'una miqueta de tina, per dir-ho així, dius, clar, entre, direm, va, la nostra generació i l'actual, dius, que s'ha perdut, perquè... o cada mes o cada setmana els teus pares et donaven uns calarons perquè anessis al cine, perquè et compressis uns caramels, el que et venia a gust, cadascú s'ho gestionava de la seva manera, dius, però avui dia sembla que tota aquesta educació de padrina, per dir d'una manera, dius, s'ha esvaït.
És que s'han perdut els valors de la societat actual. Són molt pobres, no?
La cultura de l'estalvi.
La cultura de l'estalvi, el valor, el respecte familiar, la del treball, la de l'ajuda, la de... Tot això s'ha perdut. S'ha perdut. Avui dia, vull dir, jo penso que hi ha, en general, no, una manca de respecte, el valor del respecte a l'altra persona, el valor de l'ajuda, el valor de la família, el valor de... O sigui, tots aquests valors...
S'han
perdut, i això és, vull dir, és clar, és que després no s'aguanten moltes coses, no?
Sí, es dissol, tot això es
sí,
dissol.
Sí, sí.
De les coses que es dissolven, també una miqueta, els maquinistes, doncs, el tarter, avisen els usuaris que passen per les pistes quan treballen, de moment no hi ha hagut cap ensurt, esperem que no hi hagi cap, però és una miqueta entre incivisme i inconsciència.
Els usuaris que fan
trineu o que fan altres activitats mentre que els operaris estan treballant les pistes, en aquell moment que dius, escolta, un d'ells diu és que la màquina pesa 12 tonelades, o sigui que segons el que passi
dius, pot frenar quan vol, no?
No, en una pista d'esquí hi ha trànsit. Hi ha unes normes de circulació dintre una pista d'esquí. Hi ha hagut molts accidents.
Això suposo que volen dir més aviat, potser de nit, no? De cara als que fan...
O tancament de pistes, o la gent que fa trineu amb una part de la pista que estan treballant. Bueno, hi ha moltes casuístiques, no? Però és cert que, dius, caram, hi ha el que dius tu, no, Eduard? Hi ha unes normes, no? I unes regles.
No. A la vida hi ha una socialització, i tu tens que adaptar-te a unes normes que a vegades, pues, home, això és... A veure, una cosa és la llibertat i l'altra cosa són les mínimes normes de convivència que es poden fer dintre de la llibertat tranquil·lament, perquè si no ja és libertinatge, no?
Sí.
O sigui, amb unes pistes d'esquí potser hi ha gent que es pensa que estan a la natura, poden fer el que els doni la gana, perquè bueno, no, hi ha una normativa i fins i tot bueno, hi ha hagut accidents, fins i tot entre dos esquiadors, no? I llavors aquí, pues, bueno, hi ha un tema de responsabilitats, d'assegurances, etc, que entren en joc. Això és així, eh? Tant l'assegurança de responsabilitat civil de l'estació com assegurança personal teva de responsabilitat civil també. Entonces, tot això, hi ha gent que no és conscient d'això. Fins i tot, bueno, quan tanquen la pista, que hi ha les màquines que estan treballant arreglant les pistes per l'endemà, pues, home, sí, és veritat, deu haver-hi gent que passen completament del tema, no? Però això és dintre, és la societat aquesta que tenim, que que, bueno, que cadascú va a lo que li dona la gana. I no, tu quan estàs a dintre d'una societat, pues hi ha unes normes, primer les d'educació, que ja no són tan evidents tampoc, eh? No són tan evidents, però també hi ha les normes de convivència, de saber estar, no sé, un peató que passe fora del... un vianant que passe fora del pas de vianants, pues se'l pot multar. Se'l pot multar amb aquest vianant. I si, i diu, no, jo no tinc el carnet de conduir. No és veritat, el carnet de conduir és una llei, la llei del carnet de conduir. I no solament el té que respectar el conductor, sinó qualsevol ciutadà, perquè és una llei per tots els ciutadans. No? Vull dir, és una mica, sembla evident, però quan hi ha accidents, quan hi ha problemes, veus que no és tan evident.
Sí. Sí. El que fa falta és sentit, comú,
que és el menys comú de tots els sentits.
Malauradament sí, és així. Bé, una cosa que s'ha obert adjudicació, 24 pisos del bloc 1 de l'edifici Ribasol, per persones que tenen una necessitat de tenir un lloguer menys elevat. Bé, a poc a poc aquest edifici ha tardat el seu temps per trobar-hi una funcionalitat, però bueno, per fi
sí,
doncs ja...
De fet es va fer, perquè jo vaig tenir l'honor, no? En aquell moment era cònsol i vaig dir, bueno, vull dir, aquí hi ha això, què en fem d'això, no? Pues dos edificis van quedar propietat del comú, no? I de fet ja es feia una miqueta amb aquesta visió, eh? De fet, hi havia dos més que estaven també, s'havien posat a la venda, que després ja es van vendre, perquè resulta que en aquell moment, i això no fa gaires anys, la promotora venia pràcticament al mateix preu que el preu públic comunal en aquell moment, no? I per tant no va sortir, o sigui, no va tenir èxit, no? I finalment em sembla que va ser la mateixa promotora que va tornar a adquirir els dos edificis aquells. I aquests dos, que eren propietat del comú, doncs, bueno, han acabat amb aquesta utilitat, que jo penso que està molt bé.
De fet, d'aquests pisos, n'hi ha 8 que quedaran per emergències d'allotjament, doncs, segurament prioritari, en certs casos...
Sí, però em sembla que en sortia 30 i algo, i en surt amb adjudicació 24,
sí,
no?
Doncs crec, suposo, sí, que aquests 30 i alguna cosa, doncs 30, 24 i 8 són 32, sí. Per aquí surten els números.
Jo amb aquest, jo voldria ser molt generalista, no? A mi m'agradaria saber quanta gent hi cap en aquest país, quanta gent volen les autoritats o l'Estat o que hi capiguin en aquest país, i després veure quants apartaments fan falta en aquest país. Quants apartaments fan falta? Perquè estem fent apartaments aquí, allà, i jo no tinc cap dada de quants apartaments fan falta, que no ens passem de frenada, tampoc, no? Llavors, això us ho diu els informes de capacitat de càrrega màxima, que estan a govern i ja estan en coordinador, que els té que mirar tots, els té que mirar a veure què passa, i si estan ben fets aquests...
Els informes en preveuen molts més, eh?
Bueno, sí, bueno, ja no dic el pla urbanístic, perquè clar, si mires els plans urbanístics, potser a Escaldes en Gordany hi caben 3 milions de persones, potser, eh? Però bueno, cal veure... per sort o per desgràcia tenim no arribem a 500 quilòmetres quadrats
també, cada vegada més els plans d'urbanisme, ja em sembla bé, eh?
Va, però un pla d'urbanisme, claro, a veure, també hi ha un creixement amb el temps, no? És dinàmic tot això, no? Però en tot cas, una dada per totes, caldria veure si cal que arribem als 100.000 habitants, si no interessa, i això ho marquen els recursos que tenim.
És que el tema és com hi arribem. Jo, o sigui, el problema és que hi ha hagut ara una evolució o un augment de tot, de la construcció, de la població, amb un curt termini de temps. I això sí que et fa anar, diguem-ne, de corcoll, no? Perquè, clar, dius, ostres, no ha donat temps d'adaptar certs serveis a l'augment de la població, no? I de les infraestructures. Per tant, això és el que hem de comptar. Ara, jo penso, dius, bueno, 100.000, sí. L'any que ve, no. O sigui, anem a mesurar-ho.
És millor que un país sigui sigui d'immigració que no pas d'emigració.
Sí.
Sí. Perquè un país d'immigració vol dir que aquest país té algo, té un imant, té una, té un caché, té futur fins i tot, no?
Totalment.
Ara bé, home, quin és el límit? Quin és el límit? O és que no volem posar límit? És que no ho sé. Quin és el límit? I el límit, per meu punt de vista, ho marquen els recursos.
Sí.
Perquè tenim els recursos que tenim. I hem parlat de la mobilitat. La mobilitat és el primer fre. És el primer fre que hi ha. Hi ha l'aigua. N'hi ha 11. Hi ha 11
paràmetres
que et marquen si és viable o no és viable. Si tu, no sé, jo ho he dit alguna vegada aquí, els romans, quan feien una urbanització o una ciutat, si no hi havia aigua, pues feien un aqueducte des de l'altra ciutat, amb una mica de pendent, per fer arribar l'aigua allà, per exemple. No? Per exemple. Entonces, a nivell de mobilitat, pues ja ho hem parlat, ho hem dissecat ja pràcticament abans, no? Però els recursos marquen quin és el límit. Tot i que l'economia sigui demandant d'aquesta immigració, perquè l'economia florescent, la macroeconomia en general, demana aquesta immigració que aporti, però clar, hi ha un límit, i aquest límit, hem de ser valents i hem de marcar aquest límit pensant en els recursos i amb el que volem ser quan siguem grans, no? Diu, tu què vols ser quan siguis gran?
No, el que està clar és que no pot ser, el que està clar és que no pot ser infinita.
Claro.
I aleshores, i jo em sembla que una de les bones coses que es podrien fer, que això a més podria entrar imminentment, és el sistema de quotes, el que fa la Massana, que no ho faràs mai bé per tots, perquè també hi hauria d'haver certes excepcions.
Pot ser una mica injust.
Claro, perquè si tu dius, ostres, jo ara em voldria fer una casa, per mi, home, no, és que ja s'ha acabat el cupo. Clar.
Potser això no diria... Clar, és difícil.
Per exemple, no? O sigui, clar, on fiques el límit, no? Ara, una cosa és dir, bueno, aviam, tu vols fer una casa per vendre, anem a veure. O sigui, pues, hi ha un cupo, aquest cupo s'ha acabat. Una casa per ús propi és una altra cosa. Una casa per lloguer, perquè fa falta pisos de lloguer a preu assequible, i per què no hi són, i cada vegada n'hi haurà menys.
També hi ha el Col·legi d'Arquitectes que es fa de sociòleg, el Col·legi d'Arquitectes es dedica a fer de sociologia, i diuen que, bueno, que els pisos aquests socials, pues, no poden estar en un edifici sencer, s'han de repartir en diferents llocs. O sigui, el Col·legi d'Arquitectes, una crítica irònica que feia, està fent de sociòleg, no? I que com es tenen que posar els pisos. No és fàcil, però els recursos ens marquen quin és el límit d'aquest país.
Això està clar. I aleshores anem a limitar i a fer les coses ben fetes, perquè almenys la ciutat o el poble X, pues, que sigui el més agradable,
l'hospital. L'hospital ha de créixer. Hasta la presó s'ha quedat petita. Hasta la presó.
Fins i tot.
La presó.
És que tenim un problema. Tenim un problema a nivell de la justícia. Clar, perquè resulta que hi ha molta gent que estan esperant sentència allà, un, dos ara
Espanya,
anys, no sé quan...
A Espanya ara volen presó per la multireincidència. Perquè, clar, hi ha lladres, carteristes o lladres o atracadors, diuen d'intensitat baixa. Vaig sentir l'altre dia un jutge a Espanya que deia d'intensitat baixa. T'atraquen amb un ganivet en la carretera, és intensitat baixa a Espanya. Té la marinera, Llavors, clar, molts jutges diuen, no, això no pot ser, perquè les presons quedaran, no poden encabir tanta gent. És terrible, el problema és terrible.
Sí.
Si realment
més que el jutge, tens
que permetre
són institucions penitenciàries
la delinqüència d'intensitat baixa, si la tens que permetre perquè tens un problema de presons, tanto,
És un problema.
Que Andorra, de moment, la seguretat és un dels avantatges o no sé quina paraula podria dir, però realment és el que marca la diferència amb França i Espanya, segur.
No, per descomptat. Parlàvem d'aquesta expansió. Bé, hi ha una comissió parlamentària que ha analitzat la reforma del text de la coneguda Llei del Sòl amb 18 conclusions. Ja veurem el que arribarà a finalitat. la reflexió de el que deieu de quan som es podia plantejar, de dir, doncs mira, Andorra arribarà un moment que estem en números clausos, que som 100.000, per dir alguna cosa, i ni un més ni un menys, o sigui que...
És que és molt fàcil. Bueno, molt fàcil, no. Molt fàcil.
No, no, és complicat,
no,
eh?
No és fàcil,
complicat.
Però els càlculs... Amb l'aigua. Amb l'aigua, si contem 200 litres per dia habitant, que és molt, perquè la llei d'economia circular diu 150, clar, 200 litres per habitant, tu no la gastes, jo tampoc, però hi ha l'agricultor que rega tabaco que fa que tu i jo els gastem, no? L'estadística, no?
El famós pollastre.
El tema de l'estadística, no? Tu tens dos cotxes, bueno, jo no tinc cap resulta
que, si regues,
jo tinc un tinc Lamborghini.
S'ha de regar amb l'aigua del riu, no, però, amb l'aigua potable.
No, però saps què passa? Bueno, es rega amb aigua potable,
Sí, sí, els jardins
segur.
I...
Sí. Si tu tens 200 litres per dia habitant i tu saps quina és la producció d'aigua potable amb un comú o amb una parròquia, amb una simple divisió dona la quantitat d'habitants.
Sí, sí, sí.
És que és una divisió, no cal fer càlculs estrambòtics, una divisió. I això és un dels recursos que limiten la població. És aquest, és
exacte,
això és així.
Exacte. Ara, clar, el que no pots comptar és el tema dels dipòsits, perquè això s'estira i s'arronsa. Mm. O sigui, sí. No, és que fa falta un dipòsit, cony, fes-lo.
Però no
fes-lo, que ja l'has cobrat, no, per cert.
Però no solament els dipòsits, vull dir, és el tema de l'aigua que baixa pel recurs hídric que tens, no?
Sí,
I tot això, en aquest cas és una simple divisió, sí, així, sí, de, sí, així sí. De fàcil. I, bueno, i anar mirant els 11 paràmetres que hi ha i veure què. Però algú ha de dir fins a on podem arribar. Perquè, clar, mentre l'economia sigui demandant de mà d'obra, i això és fantàstic, però té la seva part negativa. I la seva part negativa és que aquest obrer, pues, a la nit, pues, té que anar-se en un habitatge i té que gastar... I sí que amb el que cobre, pues, cal entrar a l'economia per poder comprar-se no sé què, i això és fantàstic. Però ha d'anar a dormir a casa seva a la nit, els caps de setmana que tindrà calés, perquè haurà guanyat uns calés, ha d'anar al restaurant a gastar-se aquests diners, el restaurant aquest funcionarà, podrà pagar impostos, tindrà més...
És un peix que es mossega la cua.
Això és fantàstic.
Això que vol dir que el treballador el tens que pagar suficientment bé perquè faci créixer l'economia del país.
Que no tinguem que anar apretats així per fer això. No? Aquest és el tema, no?
Doncs sí, veurem com arribem a aquest topall d'habitants. Eduard López Mirmi, moltes gràcies per venir avui.
Agraït per invitar-me.
Un plaer, et dic fins la propera. Josep Maria Camp, gràcies per venir també.
Gràcies a vosaltres.
També dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la Tertúlia. Gràcies.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.